arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu que és aquesta hora entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que tot just obriu un ull i penseu, mira, encara tenim el dia per davant d'una jornada de diumenge, que és jornada electoral, però que és estiu i que potser aprofitareu per fer les vostres coses o acostar-vos en alguna zona que us vingui de gust, o fins i tot ja hi sou, potser sou a algun lloc recòndit del món. Intempestiva per tots aquells que, en fi, que han allargat la nit de dissabte i que d'alguna manera o altra estan engegant el seu camí de tornada o tot just estan començant a creuar la porta que els durà cap a l'interior de casa seva. I és aquesta hora entre intempestiva i plàcida que ens agrada desplaçar-nos a un raconet que hi baixa un palet menys, una mica més baix la temperatura després de tants dies de calor, un carreró empedrat dels últims que queden a Catalunya, al final del qual hi ha un edifici sense especials pretensions arquitectòniques, artístiques, que amaga en el seu interior una pila de sorpreses. És el basar de les sorpreses amb l'Albert Berlegui, que està a la porta ja, amb una mala clau i l'altra els bitllets d'avió, que em sembla que se'n van anirà immediatament després d'això, perquè arrencarà també vacances. Què tal, Berlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó, com estàs?
Bé, home, bé.
Sí? Sí, no, engrescat avui, no?
M'ha sorprès, sí. Bueno, és un dia llarg, eh?
Sí.
M'ha sorprès perquè jo tenia la impressió que tu quan anaves de vacances feies servir el Berlegui Express.
No.
No, és només laboral,
s'ha de separar,
eh?
S'ha de separar la professió
jo
de la diversió.
Fort, això.
Sí. Perquè és molt fàcil.
Ara?
És molt fàcil agafar Berlegui Express, ara ens presentem a Tailàndia, ara anem a la costa oest dels Estats Units, ara ens anem a París... No.
Clar, ja que ho tens.
Hem de tenir en compte que el viatge es gaudeix des del primer moment. Quan agafes les maletes, tanques la porta, t'assegures que no hi hagi cap llum obert, el ventilador estigui tancat, les finestres tancades, i tot plegat, llavors és quan comença el viatge, és quan es comença a gaudir. El viatge no es gaudeix quan arribes a la destinació, sinó quan surts de casa i l'engrescament de si has d'agafar el cotxe, has d'agafar el tren, has d'agafar l'avió. És com es frueix el viatge, no? Mm-hmm. Per tant, no tindria massa mèrit de traslladar-se amb el Berlegui Express tenint en compte que en 3 o 4 segons et plantes
massa
a qualsevol lloc
del món.
Sí, per mi és massa fàcil.
Ah, d'acord. O sigui, llavors, el laboral, que implica que sí que necessitem una mica d'anar ràpid la cosa,
home, sí,
que no tenim tant de temps per gaudir mm-hmm. del trajecte, sí que el podem fer així, però quan és gaudi, quan és plaer, hem d'assaborir tot el procés.
Uh-huh. I més quan viatja sol, que jo, quan era jove, molt jove, fa molts i molts anys, ho havia fet a molta freqüència, en què un, quan viatja sol, i s'intenta demostrar que un pot fer totes aquestes coses, vale?
Sí,
puc agafar el tren i agafar-lo puntual, i no m'equivocaré de via.
No perdre't.
Això mateix, ni la terminal a l'avió. I, per tant, això forma part una mica, bé, en el fons, a les vacances quan creixem, no? En el fons té un punt iniciàtic, doncs és això.
Això és una cosa que em sorprèn, perquè... jo quan vaig fer-ho per primera vegada i molt jove, vaig uh-huh. pensar que aquesta sensació d'una certa excitació de si sortirà bé el que tal com el nou adult diguem-ne, desapareixia i no acaba de desaparèixer
no, mai,
tot, oi?
Mai.
És fort, eh?
Bueno,
perquè tu els teus pares no tenies aquesta impressió que tinguessin a dintre aquesta tensió de...
Mai, no.
Que anaven molt sobrats, vull dir que la vida de l'adult és aquesta, no?
No tanca la porta,
via 4...
No agafis això del terra, això mateix, vull dir que...
Però... te n'adones que quan ets adult et queda alguna cosa allà dintre.
Bueno, això és molt engrescador, això,
Sí, també.
O sigui que, malgrat que ja estem en un món, diguem-ne, civilitzat, vull dir que la immensa majoria dels nostres viatges són en llocs de primer món, que, per tant, tot està controlat, els trens surten puntualment, els avions també, el risc és minimitzat, però tot i així que hi hagi aquest engrescament, home, és il·lusionador, perquè, en el fons, bé, doncs no perdem aquest engrescament juvenil i infantil que és tan bo de mantenir, no?
Bé, ja saps què faràs, no?, aquest estiu, suposo?
Sí,
en algun moment de descans i tot això.
Una mica de descans i de relax, ja veurem, vull dir que... Perfecte. Tu també, no? També faràs
una
sortideta.
Jo la
també.
Que pugui, ja me'n vaig.
Bueno, bé. Perquè quan sortiràs, clar, tu sortiràs demà a la matinada d'aquí, no?
Vull dir que... d'aquí a 48 hores. Aquí ja m'heu vist prou. Però d'aquí... aquesta nit hi ha programació especial, efectivament, per les eleccions, i la veritat és que amb el Basté encara no hem parlat de quan s'acaba. I ja saps que
sí, perquè comenceu a les 6, però qui sap quan s'acaba, no?
Se sap quan comences.
Perquè
és l'única certesa.
El Jordi, que el dilluns segur que no.
Jo crec que el Jordi
però...
no estarà de vacances dilluns, és una percepció meva.
Bueno, escolta, molta sort, eh?
No estarà de vacances, que em diuen, sí que hi serà dilluns, sí, ja ho sé, ja, perquè no estarà de vacances dilluns. Bé, anem a fer lectura de cartes,
ja o no? Anem a fer lectura de cartes. Vinga. Mira, aquesta setmana ens ha arribat una postal des de Brussel·les.
Sí.
Ens l'ha enviat la Josefina Estramera, que és una senyora que ja ens ha escrit en diverses ocasions, una carta que ens ha arribat, de la capital de Brussel·les, des de Bèlgica. Sí. Benvolguts a Bert i Xavier, des de Brussel·les, una visita al Parlament. Josefina Estramera, i a baix, implora que no s'activi el pluricocat.
Veus?
Aquest és una crida, un prec, diguem-ne, que es fa. I llavors, l'altra carta que ens arriba és una carta que està datada al juny, el 19 de juny, i ens arriba des de... Mira, és la Rosa, des de Castellterçol. I obrim de dins, i atenció, caram, trobem una altra sobre. Un sobre que, de colorinos, també posa Rosa Castellterçol,
sí, sí.
Obrir-lo.
Ratllat, eh? És un sobre
així. És un sobre ratllat, amb dibuixets. Quin bitxo és aquest? Està...
Ah, no sé com es diu, això és un os... No sé què.
Vols dir que és un os, això?
Sí, se'n diu
sí?
No sé, os no sé què.
Sí,
no,
va,
no
és igual. És un animaló molt simpàtic.
Sí.
I podem llegir amb una cartilla. 10 de juny del 2023, fa molt i molt de temps, us escolto molts
os
matins.
Os rentador, és això.
Un os rentador, es diu
sí,
això?
Sí, tant.
Os rentador?
Sí.
És que és la primera vegada que el sento nomenar.
No fotis, home, sí.
Os rentador, com es diu en castellà? Podem castellà, sí.
Ostres, ara m'enganxes.
Bueno,
jo diria que és un mapatge.
Un mapatge?
Mapatge.
Bé, llegim. 10 de juny del 2023. Fa molt i molt de temps us escolto molts matins. Sempre he pensat que us haig d'escriure, però primer perquè no tinc temps, després perquè no hi penso, només quan us escolto... Bé, excuses de mal pagador. No sóc gaire bona comunicadora, però m'agrada tant el vostre programa que no voldria pas que haguéssiu d'activar el Pluricocat.
Veus?
O com li digueu, mai de mai. He trobat aquesta poesia, Bon dia, poesia, de Joan Raspall, Baitorna Versos, que m'ha agradat molt i m'ha servit un dia per enviar el bon dia als dos joves nouvinguts amb qui he estat durant aquest any en parelles lingüístiques perquè puguin anar practicant. I la poesia diu el següent, Bon dia, cel, bon dia, terra, bon dia, mar, bon dia, sol, bon dia, vent, bon dia, vela, bon dia, ocell, bon dia, flor, bon dia, tu, bon dia, jo, bon dia, dia. Joana Raspall, salutacions, fins una altra, la Rosa. La Rosa des de Castellterçol, que ens envia
des de
aquesta simpàtica carta.
El que m'inquieta és que la... Ah, val, perquè la carta sí. També està vinculada a la sobre, eh?
Sí.
És allò que et compres el sobre i la carta, que són del mateix disseny.
I que surt l'os rentador.
Rentador.
El rentador.
Sí, sí, sí. Sí. És que jo estava pensant, és un animal del Canadà, per això pensava que no, sí. No arribés a alguna cosa... I crec que a l'Amèrica Llatina també hi és, però vaja.
Molt bé.
Bueno, va, anem amb els... Ja sabeu que la resta dels oients podeu seguir escrivint durant l'estiu, estigueu on estigueu. L'adreça habitual del Basar, al Via Lliure, Avinguda Diagonal 477, planta 15, 08036 de Barcelona. I com sempre, quan tornem, al mes de setembre, l'Albert les llegirà una per una i les respondrà també individualment. Bé, avui espero que no hi hagi sorpresa desagradable per
no.
Un dia que queda, el Berlegui Express
mira,
estigui
no sé si era
preparat.
Fruit de la casualitat o que era l'últim programa, però a les dues o tres últimes edicions, l'últim programa sempre hi havia problemes.
Mm-hmm.
O els meus fills havien canviat la destinació, o se'ns havíem quedat aturats, i llavors he revisat que el Berlegui Express estigui en perfecte estat de revista, i sí, sí, ho acaba de comprovar, per tant, avui no tindrem cap ensurt, i podrem marxar... Home, avui marxem un pèl lluny, eh?
Ah?
Avui ens anem a Rússia.
Ah, sí? Mira, la bandera. És que he vist la bandera
clar,
i he pensat...
Sí, clar, la bandereta, sí. El concurs sí. De la bandereta
sí, sí.
Dominical.
Compte amb aquesta bandereta, perquè depèn d'on vagis...
Sí, la veritat és que poder no és massa... Però fixa't que és una bandera... no és la bandera actual, sinó que és una bandera de la Rússia tsarista.
Ah, ui.
Sí, és un dels escuts oficials de...
Sí, eh?
Perquè diguem-ne que retrocedim una mica en el temps. Eh?
Val, d'acord.
De fet, avui anem a 25 quilòmetres al sud-est de Sant Petersburg, a una ciutat que s'anomena Pushkin, i allí es troba el Palau d'Alexandre, que és... Atenció, la residència preferida del darrer tsar de totes les Rússies, que va ser, recordareu, Nicolau II. Va ser construït per Caterina la Gran a finals del segle XVIII, és d'estil neoclàssic i té tots els elements que imaginem d'un palau d'aquests, diguem-ne, grandiosos, de pel·lícula, eh? Està envoltat de grans jardins, té moltes i luxoses sales ben decorades. Imaginem que devia ser l'escenari de la privilegiada vida dels darrers arts, fins que la Revolució Russa ho va enviar tot a passeig. Avui és un sumptuós museu que es pot visitar, tot i que ara està tancat, ja que n'obren fins a les 10, i a Rússia, si no m'equivoco, té una hora més que a Catalunya, és a dir, són, per tant, 8:45 del matí. Però ens hi acostarem perquè allí devia passar un fet ben anecdòtic, eh? Ben petit, però que serà el punt de partida del basar d'avui. Estàs a punt?
Sí, home, cap allà.
Doncs apa, cap allà. Bé, no?
Doncs està molt bé, eh?
Uh-huh.
Té un aire barcellesc una miqueta,
sí,
eh?
Home.
Potser, eh?
Tot i que Versalles...
O sigui, no per l'estil, eh? Sí, sinó sí. Per la mida, les característiques.
Jo diria que gairebé eren contemporanis, tot i que Versalles deu ser segurament anterior, que Catalina la Gran és segle XVIII. Sí, més o menys, si fa no fa...
És de l'època, eh?
Unes quantes dècades amunt i avall són més o menys...
Però és imponent,
eh? Sí, home, clar. Aquí tenim al davant el Palau d'Alexandre, amb aquestes porxades, aquests boscos...
Podem anar per aquí i passejar una miqueta, no?
Sí, perquè ara encara està tancat.
Sí.
Mirem, anat aquí perquè aquest podria haver estat l'escenari del que comentarem. Tot i que no ho sabem amb certesa, eh? És pura especulació. Fa uns mesos, el Museu de l'Ermitage, que es troba a poca distància d'aquí, va iniciar la restauració d'un vestit de la gran duquesa Xènia Alexandrovna, que era germana del darrer tsar per exhibir-lo en un museu. I quina no va ser la seva sorpresa quan, a l'hora d'analitzar aquest vestit d'aquesta gran duquesa, van descobrir, en una de les mànigues del vestit, un bombó mossegat.
Un bombó mossegat?
Un bombó. La restauradora, una tal Galínia Fiodorova, se'n va adonar d'un bombó que estava mossegat i, per tant, tenia més de 100 anys.
Mare Déu!
Era de color rosa, tenia forma irregular i, emportada per l'instint, la restauradora la va llepar...
Apa, home!
...constatant que encara tenia un sabor dolç. Jo suposo que en una festa d'aquelles amb molts valsos, molts mirinyacs, molts fracs i molt de luxe, la gran duquesa el devia tastar, aquest bombó, i per algun misteriós motiu, potser no li agradava, potser la van interrompre en aquell moment, potser li va caure a terra i no sabia on llançar-lo. El cas és que es va guardar aquell bombó mossegat a la seva màniga i se'n va oblidar.
Oi.
I ningú se n'ha adonat d'això fins ara. I des de llavors, clar, van passar moltes coses. Els arts van caure, però ella va sobreviure, emigrant primer a Dinamarca i després a Anglaterra, on va ser acollida pel rei Jordi V, morint a una mansió prop de Windsor l'any 1960. No cal dir que la troballa, que evidentment és anecdòtica, però que resulta apassionant, i no tant pel bombó, sinó per aquesta mossegada tan inoportuna i que indica que alguna cosa devia passar perquè no se'l mengés del tot. El dolç, no cal dir-ho, es guardarà als fons de l'Ermitage i també ens inspira per dedicar un nou besar de les sorpreses al que fa el 315 i últim de la setena temporada que dedicarem a la lletra M. La M de mossegada.
Ui, les mossegades.
Què?
No, home, que
poden
ser,
podem dir, eh?
Poden ser moltes coses, sí, les mossegades.
Sí.
No, n'hi ha de, vull dir que n'hi ha de tipus i tipus.
Sí. A veure, l'acció de mossegar, la d'agafar i prema amb els dents, amb les dents alguna cosa, no té per què tenir un significat estrictament relacionat amb menjar, no. I suposo que vas per aquí, allò.
Bueno, pot ser qualsevol cosa.
Clar, una mossegada té un punt salvatge, però que també pot relacionar-se amb l'erotisme, quan diem que una parella es menja petons... I fins i tot amb l'estimació que amb els nens petits, quan obrim la boca i fem veure que els queixalem, de broma, provocant les seves rialles.
No, home, i que hi ha molta gent que ho diu, això, d'aquest me'l menjaria.
Et menjaré, sí. No. Jo, el meu fill petit, el Genís, quan li dic, amb què et menjarem? I ell diu, amb tates.
Què vol dir, amb tates?
Amb patates.
Ah,
val. I ho diu supercontent, eh? No és conscient de l'acte de canibalisme paternal.
Absolut,
que...
Absolut, eh? Mateix, eh? Ja dóna a entendre que en principi és una metàfora,
això però... Mateix,
però...
Com a acció tan quotidiana està molt impregnada de frases i locucions. Quan diem allò de mossegar-se la llengua, volem dir que ens aguantem de dir alguna cosa que voldríem. Mossegar-se els punys és tenir gana, mossegar-se els dits indica impaciència, mossegar també vol dir robar, i una mordida són els diners que es paguen a un funcionari que abusa del seu càrrec.
Sí, sí,
una
no.
Paraula que, recordem, s'utilitza a Centroamèrica i a Sud-amèrica.
Bo, però aquí s'ha posat de moda en els
també,
últims anys, eh?
També.
Els últims
sí.
10-15 anys. A la premsa, sobretot a Madrid,
les mordides
van aparèixer, sí.
Per no mencionar que quan diem fer un mos estem parlant, evidentment, de mossegar. Per tant,
el mos és la mossegada.
Ah, això mateix. Com es pot entendre, de mossegades n'hi ha hagut tota la vida. I si ho pensem, una mossegada va ser la responsable de l'expulsió del paradís.
En aquest àmbit religiós on estem entrant,
sí.
Aquesta mossegada que aparentment, d'alguna manera, i sempre segons la Bíblia, ens va condemnar
Correcte.
La gran pregunta de tota la humanitat és què hauria passat si aquesta mossegada no s'hagués produït.
Ostres, és un punt de vista molt interessant, és un punt de teològic, eh? Home, un pèl avorrit tot plegat sí que seria, eh? Sí o no? Clar, perquè sí, n'hi hauria cap mena d'ambició, d'incentiu, n'hi hauria cap mena d'esma per
tot
fer res. Tot
estaria regalat.
Sí, 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 tots espullats per allà, en fi. Bé, sí, hi hem d'anar a l'Edén, tal com comentaves, per trobar-nos doncs, el famosíssim episodi de la temptació, el de la poma, aquella que, segons la Bíblia, Adam va ser tentat per Eva i la serp. Hem comentat en alguna ocasió que sempre hem associat el fruit amb una poma, però en cap moment del Gènesi ho diu. I és per això que es pensa que va ser un error de traducció al llatí, la Vulgata, com se la coneix aquest llibre, no? Quan es diu «Lignus escientiae boni et mali», és a dir, l'arbre de la ciència, del bé i del mal, és possible que es traduís aquest «mal», «mali», com «malum», és a dir, «poma» en llatí, i no com «mal», que era que és la denominació original. Una mossegada, doncs, va comportar una maledicció. I parlant de malediccions, tres grans figures monstruoses tan antigues com la humanitat que estan relacionades amb les mossegades.
Home, si ara el Genís es trobés segons qui li digués et mossegaré amb aquesta música, ja seria tot una altra cosa.
Sí, ja seria una altra història. Llavors diria por. Por.
Sí, sí, perquè aquest ens porta directament a... A un compte.
Correcte.
A un compte.
La primera figura, òbviament, és la figura del vampir, la de Dràcula, un dels personatges de ficció més famosos de tots els temps, engrandit pel cinema i la cultura popular, que no té el seu origen, recordem, només en la novel·la de Bram Stoker, que va inspirar el personatge, ni tampoc en dues figures històriques en les que sembla que es va inspirar. Vlad Tepes, el príncep de Valàquia, i la comtessa hongaresa Erzsébet Báthory. El vampir és una figura antiquíssima, present a molts països, i que s'alimenta, recordem, de l'essència vital d'altres éssers vius. Un pot ser vampir per diverses causes, i una de les quals és la mossegada d'un altre vampir.
Sempre entenent que la mossegada... Com es fa la mossegada? La mossegada es fa amb les dents de davant, no? Són les dents
que,
de trinxar, són
no
els queixals. No, els queixals, amb els queixals no es mossega.
Jo diria que no.
Però amb els queixals...
Però tot això ha sigut més la cultura... Sí, tot això ha sigut més la cultura, sobretot popular, la cultura del cinema, eh? El Christopher Lee amb aquelles dents que llavors sortien per davant i tot això. Sí. És més, per entendre'ns, no és tant de la novel·la, tot el tema de la capa i tot això, és el segle XX, eh? No el XIX, que és més Bram Stoker, eh? Però, bé, d'un vampir, doncs una altra figura llegendària que transmet la maledicció a través d'una mossegada, que evidentment és l'home llop. Una mossegada també és una de les vies per convertir-se en un home llop, un licàntrop, un altre element llegendari, present des de fa molts segles a moltíssimes cultures d'arreu del món, en d'altres bèsties, com per exemple, que sí, a Àfrica. A Àfrica no existeix el concepte d'home llop com aquí a Europa, sinó l'home lleopard. O a la Índia, sí, sí. A la Índia, per exemple, existeix l'home tigre. I a Llatinoamèrica hi ha l'home puma. És a dir, és el mateix concepte, la mateixa essència, però adaptat per entendre'ns a cada país o a cada cultura.
Potser l'animal que era més habitual en aquelles terres, d'alguna manera.
Sí, sí. De fet, l'home llop és un mite tan universal com el vampir i es basa en la idea d'algú que, de manera involuntària, es transforma en llop amb tot el que comporta, amb ferocitat, rapidesa i crueltat. En el fons, si ho pensem, no deixa de ser una mica la versió, diguem, bàsica del Jekyll i Hyde de Stevenson. És a dir, la capacitat per separar la part civilitzada de la part salvatge de tota naturalesa humana.
Aquesta és la banda sonora de The Walking Dead. Això ja s'ha acabat, no? Em sembla que no sé si la sèrie ja, perquè ha fet 250.000 temporades.
Jo no he vist mai cap capítol.
No?
Eh? No. És que em fa... Aquestes...
És que no portes bé.
T'haig de confessar una cosa, és que em fan molta por.
Et fan por, sí. No per que et facin mandra.
No, mandra no. Si pogués veuria molta cosa, però és que no hi fa molta por aquestes coses. Sí. És que sóc molt poruc, jo.
Si no, no pots anar
però
a dormir,
molt,
no, després.
Jo veig aquella pel·li de la Guerra Mundial Feta, aquella del Brad Pitt,
ho
vaig passar teta, eh?
Sí, sí.
Però vaig patir molt, o sigui, vaig patir moltíssim. Vaig dir, però Déu meu,
prou,
pareu ja d'una vegada, no? Doncs sí, ara estem parlant, tu sí que deus ser
de... No, jo ho passo malament, sí? Eh? Passo malament amb les pel·lis i les sèries de por. Sí, sí.
És que jo ni els tràilers puc aguantar, no, no, no. Allò que t'arriba el tràiler pel mòbil...
Aquell moment que puja la música...
La tercera figura llegendària, doncs, evidentment, és la del zombi, no? On s'hi torna si és mossegat per un altre.
Clar.
Encara que darrerament hi ha hagut molta popularitat a través de les sèries, ara comentàvem el de Walking Dead, però més recentment el de Last of Us.
Sí, senyor.
Originàriament el mite és propi de regions on es practica, atenció, es practica el vudú.
Ah.
Perquè en el seu sentit original, el zombi és un mort ressuscitat per mitjans màgics per tal de fer-ne el seu esclau. Etnòlegs i historiadors apunten que tot plegat està molt lligat amb l'esclavitud. Un esclau, en el fons, deixa de ser un zombi en sentit metafòric de la paraula, i encara que, diguem-ne, que s'ha arribat a estudiar fins i tot des d'un punt de vista científic, sembla que no hi ha cap evidència concloent. Com bé deies, un zombi, recordem-ho, és un mort vivent. Com bé, en certa manera, també ho és un personatge ben famós, per altra banda, que no vivia, però tampoc estava mort, a causa d'una mossegada. En aquest cas, d'una altra poma, la Blancaneus.
Oi.
Llavors, la malvada dama es disfressà de velleta i amb un cistelló de pomes al braç es posà en camí cap a la casa dels follets del bosc. En arribar-hi, va veure la Blancaneus a la finestra i oferint-li una d'aquelles pomes que eren metzinada, la convidà a menjar-se-la. Tan bon punt la Blancaneus hi clavà les dents, llançà un crit i va caure a terra com morta, mentre la madrastra, rient com una boja, tornava a casa corrent i, agafant el mirall, li preguntava:
Mirall, mirallet d'estrella, oi que jo sóc la més vella?
Senyora, si així no fos, el mirall us ho diria. Ja torneu a ser-ho vos.
Aquell vespre...
Els hi trobo faltar molt aquesta idea de... que és una cosa que s'ha anat perdent, de la idea dels contacontes o radiofònics,
sí,
o en format disc, en format caseta en el seu,
sí,
dia també, no?
Uh-huh.
Que n'hi havia moltíssims, i a Catalunya hi havia una tradició com molt gran.
I tant. Aquí tenim, doncs, una versió de Folk i Camarasa. Jo aquest conte el tenia a casa. I l'havia escoltat centenars per centenars de vegades.
Sí, tu te'l saps de memòria,
pràcticament. I tant, i tant. Bueno, i a més, no sé si has conegut aquesta veu.
Em sona molt, però no la...
Et diré dues paraules.
I entre els seus bons amics, els ocells i
dues paraules et diré. Eligió mal.
Ah, sí?
Aquest és la veu del Donovan d'Indiana Jones i l'última cruzada.
Ah, que bo,
O sigui que l'Isidre Sola, perquè vull dir, mencionem el seu nom,
sí,
Isidre Sola.
Isidre Sola.
I aquesta gravació dels anys 60 de la Blancaneus, un dels contes tradicionals més coneguts. Recordem la història d'una noia de pell blanca com la neu i llavis vermells com la sang que desperta la gelosia de la seva madrastra i la vol matar. La història forma part de la tradició oral europea, però va ser recollida pels germans Grimm l'any 1812 i a la seva antologia Contes de la Infància de la Llar. La versió que tots coneixem, és a dir, la de Disney, reduïa els tres intents d'assassinat de la madrastra a només un, el de la poma i la mossegada que li provocava la mort en vida. I una altra poma, no enverinada,
no,
però també...
Emmetzinada.
Emmetzinada.
Fixa't quina paraula tan bonica,
sí, sí,
que ja no ho fem servir
no
gaire.
Gens, sí.
Ara diríem tot enverinat. Sí. Emmetzinada,
aquesta
que poma.
És un català molt, molt maco,
Sí, sí, la veritat és que sí.
Va, i una altra poma, no emmetzinada, però també mossegada, és un dels logos més famosos dels nostres temps, el de la casa Apple.
No sé si en gasteu d'Apple a casa.
Jo sí, el meu ordinador personal sí que és un,
És
un Mac, sí, el de la feina no, però vaja, diguem-ne que estiguem els dos,
Sí.
Tu tens un d'habilitat per un o per l'altre, o no?
Jo faig servir amb el telèfon, això és veritat.
Sí?
Però llavors també a vegades penso que no ho hauria de fer, perquè llavors estàs massa vinculat a la companyia, et deixen allà enganxat, però vaja, acabes caient una altra
vegada. Jo vaig desfer, del telèfon.
Ah, sí,
Sí, me'n vaig desfer perquè no volia, no volia precisament aquesta mena, perquè té un aire, ara la cosa s'ha mitigat, però durant uns quants anys era com una mena de secta.
Sí. D'acord.
Ui, sí, jo sóc de l'Apple.
Sí.
Jo sóc
iPhone.
Sí, jo sóc iPhone, Vull dir que... Sí o no?
Re.
Ara la cosa...
Re.
Doncs, sí, recordem, el famós logo de la poma, diguem-ne, mossegada, és perquè, bueno, doncs molt s'ha especulat sobre per què en el seu moment Steve Jobs i Steve Wozniak van crear aquesta empresa i van decidir que el logo doncs, seria aquesta poma. Es diu que és un homenatge a Alan Turing, recordem, el de la màquina Enigma.
Sí, senyor. Hi ha molt debat, no?, de què sí, és aquella
sí,
poma.
Sí, bueno, hi ha teories, perquè, clar, hi ha els friquis de la casa Apple que apunten no sé quantes teories, no? Hi ha una que diu que, com que tenen una gran debilitat per aquest senyor, per l'Alan Turing, van fer-li un homenatge, perquè el científic, recordem que està considerat el pare de la informàtica, però es va suïcidar amb una poma de la que se li havia injectat cianur.
Mm-hmm. Però també... Bueno, perquè l'havien, no sé si l'havien l'havien dut a la presó per homosexual, em sembla.
Homosexual, correcte.
Però és el senyor de la pel·lícula aquesta de...
Sí, el de l'Enigma, no? sí, no me'n recordaré com es... Però sí, sí, era el de la famosa màquina desxifradora o desencriptadora de la Segona Guerra Mundial. També es diu que es va voler fer un homenatge a Isaac Newton, recordem, el de la poma, perquè, de fet, el primer logo de l'empresa es veia Newton amb l'arbre i la poma. Fins i tot s'ha dit que Jobs era un fanàtic dels Beatles i que els volia homenatjar en record d'aquell famós doble àlbum que crec recordar.
No, i de la companyia, perquè ells gravaven amb Apple Records.
Uh-huh. Bé, si el mite de la poma mossegada està envoltada de moltes explicacions, i ara que mencionem els Beatles, doncs mira, tornem a la música. I a la música, però, a la Sicília del segle XIX, quan una mossegada, i no una poma, sinó a una orella, no hi havia cap mena de dubte sobre el que volia significar. Estem parlant, evidentment, de l'òpera Cavalleria Rusticana. Home, la Cavalleria Rusticana, vull dir que recordem la primera i més coneguda òpera de Pietro Mascagni, un dels grans compositors baristes de finals del segle XIX. Està ambientada, recordem, en un petit poblet de Sicília, on Turidu, que és un jove que torna del servei militar, vol retrobar-se amb el seu amor de joventut, Lola, que s'acaba casant amb un home ric. Tornaran a tenir relacions i l'adulteri acabarà provocant la tragèdia, perquè per damunt de l'amor i la mort està l'honor. És una òpera molt curta, poc més d'una hora, i ideal per iniciar-se en el món de l'òpera, però és absolutament meravellosa, en què la volta de clau de tot plegat és una orella mossegada que és el símbol d'algú que exigeix satisfacció, és a dir, batre's amb dol. Recordem la tercera part del Padrino, l'òpera que van a veure els Corleone és aquesta, que és aquell final magistral d'aquesta peça que tanca la trilogia d'en Coppola. I ja que estem en cinema, va, acabem amb una mossegada també ben famosa.
Oh. Inclous dins de les pel·lícules del gènere de terror,
sí,
de zombis i de tot això, el Tiburón.
No, però Tiburón és un gaudi. És gaudi perquè no són els només els moments de terror que estan molt ben dosificats, sinó que ben rodada que està aquesta pel·lícula. O sigui, han passat gairebé 50 anys, Steven Spielberg no en tenia ni 30, el molt repel·lent, quan va fer aquesta pel·lícula, i quin ús tan magistral del suspens, de la música, sobretot el grandiós i meravellós John Williams. Aquí tenim el tema principal que recorda, evidentment, la consagració de la primavera de Stravinsky, d'una pel·lícula, recordem, Tiburón, la que va consagrar Spielberg l'any 75, i que compta amb escenes mítiques, com, evidentment, la mort de Sam Quinn, queixalat per un tauró, que és una escena certament antològica que encara ara provoca una certa angúnia. No ens
llegia,
enganyem.
Llegia en algun lloc que no sé quantes màquines per reproduir un tauró van tenir, diversos, i que no en funcionava
ni no.
Un autèntic
desastre. De fet, aquest va ser el gran mèrit de la pel·lícula, no mostrar el tauró, sinó només en escenes molt concretes i només al final, perquè no anava. I aquesta van aplicar la màxima de Jacques Tourneur, que deia el terror s'ha de dosificar i, sobretot, és molt més important la imaginació de l'espectador que no pas mostrar-ho en pantalla.
Precisament això, ara que han tornat a haver-hi pel·lícules de taurons i fins i tot ara ja la cosa no es pot quedar en tauró. Ara són
megalodons. Sí, he vist el tràiler que...
Megalodons. Són taurons que tenen la boca del tamany de l'Empire State Building, no? Si no és això, ja no ens agrada suficient, no? I els veus i dius, hosti, que veus, ara em fa mandra i tot,
sí,
no?
Fa mandra.
En canvi, una que es va veient només una mica i de tant en tant i apareix i posa en tensió els personatges amb motiu, doncs funciona infinitament
sí.
Més. Bé, Orlegui, fins aquí.
Ja hem acabat, eh?
Ara tanquem la paradeta.
Sí. Ara que el negoci
descansar.
Començava a ser rentable, ara, vinga, va,
teu,
tancat una altra vegada.
El teu assessor t'ha dit que ara estava funcionant, no?
El gestor pobre quan li he dit aquesta setmana, bueno, s'ha posat la nostra capa.
Però si ara venien els turistes, ara... ara venien els turistes, que Catalunya n'està ple, no? Doncs no, ara és el moment de descansar. Això també a vegades passava en el gremi de la restauració, que hi havia gent que volia anar a fer un àpat. Hi havia molt pocs llocs que això passés, però un diumenge, per exemple, no? I el diumenge tenien el restaurant tancat.
Sí, sí.
I era com, però escolti, com pot ser? Escolti, que no descansa, vostè. Clar. Doncs jo també.
Clar que sí, i tant.
Bé, Orlegui, ha estat un gust, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la confiança i per seguir obrint cada diumenge, malgrat els costos per al gestor i els seus mals de caps, per continuar sent un gaudi, un plaer poder-te saludar cada diumenge amb aquesta sintonia i poder seguir viatjant amb tu al Berlegui Express.
Igualment, Xavi, per tu, per tot aquí, per al Blai, per tota la gent que forma part del Via Lliure, és per mi també tot un honor, tot un privilegi poder formar part del Basar del Sorpresa i sobretot del Via Lliure.
Moltíssimes gràcies. Ens retrobem al setembre, eh?
Ens retrobem al setembre, clar que sí.
Va, adéu-siau, bones vacances.